Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12 fa uns moments es deia això de la Feca Sarm, de la Feca Sarm amunt, Feca Sarm avall, i vostè sembla Feca Sarm com si fos això una cosa, una moneda corrent, oi? Aquest és l'acrònim de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, la Feca Sarm. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, el Gremi d'Hostaleria, la notícia seria, el Gremi d'Hostaleria de Sitges s'afegeix a la FECA SARM, aquesta Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, que agrupa bona part del sector. No tot el sector, però és, diguem, la federació més gran de les que agrupen empreses d'un sector que en si està desunit, segons el secretari general, el senyor Joaquim de Boades, ens explicava. Joaquim Boades de Quintana és el nom del secretari general de la federació. Doncs bé, el Gremi d'Hostaleria, que ja va col·laborar amb la FECA SARM l'any passat arrel d'aquella famosa denúncia que va tenir lloc fa un temps sobre les activitats recreatives musicals que tenien lloc el 2 de maig en horari nocturn, i que finalment la cosa doncs va acabar amb un pacte entre els denunciants, l'associació que donava suport als denunciants, i l'associació FECA SARM amb el Gremi d'Hostaleria, que donava suport als denunciats, podríem dir, doncs un pacte entre tots dos va fer la retirada de les denúncies.
Aquella qüestió del soroll a la nit, en el carrer Primer de Maig, va provocar en el seu dia una denúncia, i aquesta denúncia d'haver-se arribat fins al final doncs hagués provocat més d'un tràngol en doncs, determinats establiments.
Diguem que el serrell que quedava era la integració del Gremi d'Hostaleria dintre d'aquesta federació, que, com dèiem, agrupa a bona part d'empreses relacionades amb el món de l'oci nocturn, siguin discoteques, bars musicals, bars de nit, etcètera, etcètera. Doncs aquesta integració, que a més doncs, va ser molt benvinguda pels responsables de la FECA SARM, perquè de fet doncs, van reconèixer, tant uns com altres, que Sitges és pioner a Catalunya dintre de l'oci nocturn, i per tant doncs, és difícil tirar endavant una federació d'entitats on
no hi hagi representada Sitges, per dir-ho així. No?
I això és el que, com comentàvem, explicava inicialment el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Joan Anton Matas.
El Gremi d'Hostaleria de Sitges s'adhereix a FECA SARM, tot i que ja estàvem dins de FECA SARM també, perquè pertanyem a la FIRM, una associació empresarial que està adherida directament també a FECA SARM, però hem volgut fer costat amb la tasca que està fent la FECA SARM amb el tema sobretot d'oci nocturn. Com sabeu, Sitges és pionera amb oci nocturn i és capdavantera en moltes coses amb tema d'oci nocturn, i a més l'estiu passat vam tindre l'experiència de patir una denúncia col·lectiva sobre un carrer molt important de Sitges amb oci nocturn, i conjuntament amb la federació vam reconduir el tema i finalment es van buscar unes solucions molt bones per la problemàtica que es va presentar en aquell moment, i com ho puc comprovar, Sitges continua gaudint de l'oci nocturn, intentant molestar el menys possible amb els veïns, cosa que dic el menys possible perquè com tota activitat econòmica sempre molesta, el que hem d'intentar és que hi hagi les mínimes molèsties, i sobretot que hi hagi molta comprensió i tolerància per part de dues parts, o sigui, els consumidors i els que no són tan consumidors. El que sí, nosaltres, i és un dels motius de que ens afegim ara amb aquestes dates a FECA SARM, és que és imminent l'aprovació, o almenys sembla que està imminent l'aprovació de la nova llei d'oci nocturn per part del govern de la Generalitat. Estem en total desacord amb moltes parts d'aquesta llei. Després el senyor Boades ja us ampliarà una miqueta més, però sí que la percepció que fem des del gremi sobre el tema de la llei i aquesta de la nova llei és de que, en primer lloc, no ens ha tingut en compte el sector, i dubto que hagi tingut en compte també l'opinió de molts dels ajuntaments, sobretot de municipis que tenen que l'oci nocturn és important. Creiem que no resol el problema de l'oci nocturn, sinó tot el contrari, en aquests casos agafar és, entre cometes, criminalitzar una miqueta els empresaris, o sigui, posar-los en l'ull de tothom com que són els dolents, i no és el cas. Vull dir, els empresaris de l'oci nocturn el que estan fent és donar resposta a unes necessitats molt importants que té la societat, com és l'oci. Tots gaudirem de l'oci nocturn, i el que no es pot fer és posar-hi traves perquè es pugui desenvolupar aquest oci amb total garantia per tothom. I dic total garantia per tothom perquè en aquest cas la garantia pels empresaris no queda reflectida en aquesta nova llei, com ja després ja us ampliarà. I després creiem que el que estan és potenciant altres activitats d'oci paral·leles, com és el botellón, i no entrant en el fons de la qüestió, que és el tema horaris de l'oci nocturn. No està ben regulat. No solament no està ben regulat, sinó que el que propicia l'actual model és de que traslladen al carrer tota la problemàtica de l'oci nocturn. Què vull dir amb això? El tancar a la mateixa hora tots els establiments, el que estàs fent és posar les 1.000 persones que puguin haver-hi en aquells moments en els establiments, posar-les al mateix temps al carrer. Aleshores, això sí que comporta moltíssimes molèsties amb tots els veïns, sobretot, perquè una cosa és que la gent vagi sortint esponjada dels establiments i vagi sortint a diferents hores, i una altra cosa és que de cop i volta diguis aquí s'ha acabat i tots al carrer. Per tant, creiem que la llei aquesta no es tindria que aprovar ara, sinó que es tindria que donar més opció i a intervindre altres vegades, sobretot els que fem l'oci nocturn, vull dir el sector, i també tindre més en compte, suposo, que molts ajuntaments que crec que no poden estar d'acord, perquè el que estan fent és traslladar una problemàtica amb ells molt important aprovant aquesta llei.
Aquest va ser el prec de Joan Anton Mates, a fer una crida a les diferents administracions perquè ajudin a un sector que es troba totalment desprotegit, i va demanar, doncs, això, aquest verb, el criminalitzar, que és un verb, diguem-ne, molt recurrent en aquest àmbit d'actuació.
De fet, i aquí ve el, diguem, el que és la notícia d'aquesta trobada Sitges, el fet que la FECASARM s'està plantejant la possibilitat de convocar un tancament patronal dels locals que estan adherits com a protesta per la futura nova llei d'espectacles de Catalunya, una llei que, doncs, entre d'altres coses, permet, és a dir, bé, segons el senyor Boades, no resol els problemes del sector, sinó que permet, per exemple, la revocació de llicències per causa sobrevinguda sense compensació. És a dir, per exemple, si canvia una legislació que afecta un lloc, es pot tancar un local si el local no compleix la legislació, sense ni que el local tingui cap dret de cap compensació pel fet d'haver de tancar una activitat. El no límit quantitatiu de les sancions, el fet que es puguin obrir discoteques musicals municipals sense llicència en casos de festes, o el fet que la sanció estigui a dispensa del criteri de la gent de l'autoritat i no sobre uns criteris que marqui la mateixa llei.
D'acord. Diguem que, segons la FECASARM, allò que es feia de l'embalat per Carnaval a la nit no valdria, o seria competència a les activitats privades.
Correcte.
Dit així,
I aleshores,
perquè doncs, són circumstàncies això puntuals, però cada municipi, qui més qui menys, doncs, caps d'anys i celebracions segurament n'ha fet, i això pel sector, hem de suposar, o almenys així ho manifesten, és una competència en el sector privat.
El primer cap de setmana de març tindrà lloc el quart congrés de la FECASARM a Sitges, i en aquest quart congrés és on es decidirà si finalment es porta, es tira endavant o no aquesta amenaça. El senyor Boades va explicar que el seu sector representa el 3,4% del PIB d'Espanya i de Catalunya, és a dir que és una quantitat important, i va reconèixer també que la crisi que està afectant a tothom, doncs, també està afectant bastant al sector. Hi ha A veure, que ho estic buscant, es van dir tantes coses. Hi ha hagut un descens d'un 20% dels llocs de treball, que és el màxim el que podia assumir el sector, i a partir d'aquí, segons el senyor Boades, si la cosa no es redreça, hauran de començar a tancar locals. Clar, és una... A més, la davallada es veu que fa un temps que ja es porta, no és només de l'any passat, sinó que portaria ja bastant de temps. Per tant, doncs, reclamen mesures com, per exemple, poder incrementar el nombre de, és a dir, els horaris d'obertura, és a dir, que no hagin de tancar tots els locals a l'hora, sinó que es puguin tancar esglaonadament i incrementar entre mitja i una hora l'horari de tancament dels locals. També mesures com, per exemple, que s'apreti més els bancs perquè donin facilitats creditícies. El mateix problema que tenen totes les empreses l'estan tenint també les del sector de l'oci nocturn, sobre la impossibilitat d'accedir a crèdits de bancs, i doncs això impedeix reinvertir, i alguns locals doncs no podran assumir les despeses del futur. Bé, són diversos problemes que creen un descontent general que es resumeix amb l'oposició frontal que té el sector a la, com dèiem, futura llei d'espectacles de Catalunya. Tot això ho explicava el senyor Joaquim Boades de Quintana.
Moltes gràcies amb el senyor Mates per la presentació i, evidentment, doncs, per la incorporació que suposa per la FECASARM el fet de que una localitat problemàtica com Sitges, que és un dels punts neuràlgics de l'oci nocturn de Catalunya, doncs s'incorpori a la FECASARM, no? Que amb això, doncs, evidentment fa que la FECASARM esdevingui més gran, que tingui ja una representativitat molt important a nivell de tot Catalunya, i que cada vegada, doncs, aquest sector tingui més força i així aconsegueixi que se l'escolti una mica més, no? Perquè fins ara no se l'ha escoltat, no poc, sinó que diríem que potser no se l'ha escoltat gens. Per tant, jo crec que un sector com el sector de l'oci nocturn, que mou tants llocs de treball, mou tanta gent, hem de recordar que un sector com el nostre pot arribar a moure durant la nit de dissabte més gent que en tots els partits de futbol de primera i segona divisió. O sigui que hem de tenir en compte el volum de gent que mou el sector de l'oci, no? I per tant, doncs, cal tenir en compte que aquest sector és un sector molt important, fa una aportació al producte interior brut de l'Estat i de, diguéssim, a nivell de Catalunya també es podria traslladar el mateix percentatge d'un 3,4%, i per tant, amb els llocs de treball que ara mateix està, doncs, ocupant, i tot el que suposa, diguéssim, per les arques de l'Estat, i també per lo que seria la, com ha dit el senyor Mates, doncs, que dona resposta a unes necessitats socials, perquè la gent evidentment no es quedarà a casa, la gent sempre sortirà, sempre hi haurà oci. Per tant, jo crec que és un sector que és molt important i que se l'ha de cuidar i que no se l'ha cuidat massa. Per aquest ordre de coses, doncs, dir que el passat dia 14 de gener vam donar les dades de les projeccions que hi hauria a nivell de nombre de turistes enguany, que tindria una davallada important respecte de l'any passat. Per la crisi que vivim en el mercat receptor, així com també la crisi que s'està visquent en els mercats emissors de turistes, i per tant aquestes dades preocupants ara mateix, doncs, evidentment ens fan, diguéssim, que haguem de prendre una sèrie de mesures que són molt importants, no? En aquest aspecte, i en primer lloc, per no saltar-me l'ordre dels temes que tenim que tocar, el tema de la nova llei d'espectacles, que té previst el Parlament de Catalunya aprovar, si no és en aquest proper ple, en el següent, que el que creiem és, doncs, que aquest projecte de llei, que ara mateix encara no és llei, doncs provoca indefensió, inseguretat jurídica i, diguéssim, desprestigia la imatge del sector de l'oci nocturn, no? I no se li dona cap garantia i, a més, se li exigeixen moltes obligacions. Per tant, el que demanaríem és que aquesta llei o aquest projecte de llei en l'estat que es troba es paralitzés i que es tornés a fer. El problema que hi ha hagut amb aquest projecte de llei, si bé han intervingut les diferents patronals en el que seria la fase final de la mateixa, el problema ha vingut que ja es va redactar sense tenir en compte el sector, no? I per tant ja ve viciada d'un principi, ja ve mal feta d'un principi, i per tant per algunes cosetes que s'hi han pogut fer o s'hi han pogut introduir no solventen realment les necessitats del sector. S'ha de tenir en compte que s'han introduït 241 esmenes per part dels diferents grups parlamentaris els darrers 2-3 mesos, però cap d'elles va realment a solventar el problema del, del que seria la problemàtica o dels temes que preocupen el sector, no? Així, per exemple, a tall d'exemple us donarem tres dades importants que són les, potser les que critiquem més nosaltres, i que són el primer, en primer lloc el que fa referència a la revocació de les llicències per causes sobrevingudes. O sigui, si surt una llei nova que el local no pot complir, se li revoca la llicència i a part no se li dona dret a indemnització. Per tant, aquí hi hem de dir, i malauradament s'ha de dir així, que lleis preconstitucionals donen més garanties que aquesta llei, no? Que com a mínim la llei de l'any 1935 te donava una compensació econòmica si et revocava la llicència. En quant al tema de les infraccions, hem de tenir en compte que no hi ha un límit quantitatiu per acumulació de sancions. Així com, a l'exemple, la llei valenciana sí que hi ha un límit, en aquí no, poden sumar el que vulguin, i com que ja partim de sancions de 300.000 euros, es pot arribar a una sanció acumulada de 2 milions d'euros, amb la qual vol dir que ja pots agafar les coses i anar-te'n cap a casa, perquè evidentment la continuïtat de l'activitat ja està totalment quebrada. En quant al tema de la llicència, la discoteca municipal, que nosaltres l'hem denominat així, no? Un ajuntament pot ser titular d'una activitat recreativa musical, o sigui, una discoteca, d'un bar musical, sense necessitat de tenir llicència. Després de l'experiència a les Borges Blanques, malauradament aquest cap d'any, doncs hem de potser incidir una mica més en aquest tema, i creiem que això no pot ser, que no es pot portar a terme una celebració d'una activitat recreativa musical en qualsevol recinte, i per part d'un ens públic que no és la seva tasca. L'Ajuntament el que ha de fer és desenvolupar i executar les seves competències com a administració pública i no fer d'empresari, que els empresaris ja hi són, i els empresaris són aquells que una mica han de tirar endavant el sector i no comptar amb un ajuntament que els hi faci competències lleial al costat, que jo crec que el que ha de fer és ajudar-los i no perjudicar-los. En quant a la inseguretat jurídica, també es produeix en aquesta llei quan no hi ha uns paràmetres objectius. Sempre quedem una mica a dispensa del que pugui en aquell moment veure o pensar, o sempre quedem a criteri del que pugui apreciar un agent de l'autoritat, no? Per tant, cal remetre a valors objectius i no a valors subjectius, com ara, per exemple, doncs, que un agent de l'autoritat pugui determinar en un moment donat si hi ha un risc o no per la seguretat de les persones, sinó que es vagi a paràmetres objectius i que es digui, doncs, que, per exemple, doncs, superar en 60 minuts l'horari màxim de tancament d'un local, doncs, suposa una infracció greu o molt greu, però no deixar-ho al lliure arbitri de la gent de l'autoritat perquè digui, doncs, que s'ha passat 2 minuts i, per tant, en allà s'ha, doncs, incomplert l'horari. I la infracció que poso, doncs, la poso jo, o determino quin és l'import de la sanció. Hi ha altres temes d'aquesta llei que jo crec que s'han de solventar. Podríem parlar-ne molts més, encara que els més delicats potser els hem tocat, no? Doncs aquest és el tema potser que és més urgent ara mateix, perquè si el proper ple s'aprova aquesta llei, evidentment serà molt difícil ja modificar-la. Per tant, el que volem és que el Parlament de Catalunya paralitzi l'aprovació, i en cas de que no ho faci, nosaltres el que recomanarem en el sector és que adopti mesures de pressió en cas de que s'aprovi, per poder, diguéssim, protestar per la seva aprovació, no? I en aquest cas, doncs, en el proper congrés que tenim, que és el 4è congrés d'empresaris del Cine Nocturn de Catalunya, que ja per quarta vegada, doncs, portem a terme, doncs, es pugui votar, doncs, si realment s'adoptarà una mesura de pressió, en aquest cas un tancament patronal global, que és el que demanarem nosaltres que es porti a terme, per poder, doncs, una mica fer front a l'aprovació d'aquesta llei, que entenem que perjudica molt els interessos del sector. I en quant a mesures, perquè evidentment això és un problema, però és que hi ha molts altres problemes. Hi ha la davallada en turisme, hi ha la davallada en facturació, hi ha la davallada amb afluència de públic. Per tant, la davallada que estem patint, que és la pitjor que hem patit els darrers 30 anys, aquest any 2008, això contrastat amb dades de persones que han tingut el seu local obert els darrers 30 anys, perquè evidentment ningú pot dir que ha sigut el pitjor any dels darrers 30 si no ha tingut un local durant els 30 anys, durant 30 anys, doncs evidentment aquí tenim que hem patit la pitjor davallada dels darrers 30 anys, tant en facturació com en afluència de públic. Les causes que s'han donat, nosaltres hem fet un estudi el mes de desembre de l'any passat, i la primera causa era el factor crisi, evidentment, perquè ara mateix, doncs, el factor crisi perjudica o afecta el poder adquisitiu de les persones. I per tant, doncs, la gent potser surt menys dies, o potser els dies, i potser els dies que surt doncs gasta menys, no? Per tant, això és el primer element, doncs, que provoca una davallada en afluència i en facturació en els nostres locals. I després va sortir com a segon motiu el tema de l'enduriment de sancions en matèria de trànsit. I per tant, això és una cosa que està a l'ordre del dia. Ningú pot girar l'esquena en aquest tema i per tant, doncs, creiem que s'ha d'afrontar la realitat. Hi ha una davallada també per aquest motiu. Per tant, nosaltres anem més enllà i què demanem? Doncs una inversió en transport públic perquè aquest transport públic nocturn sigui una veritable alternativa al vehicle privat. Ara mateix no hi és. Hi ha una mancança total i absoluta de transport públic arreu de Catalunya, excepte el que és Barcelona capital, que els caps de setmana i vigílies festius obre el metro tota la nit. No hi ha una mobilitat o no hi ha una garantia de mobilitat per la gent que vulgui sortir a la nit o vulgui anar al restaurant i després prendre una consumició sense necessitat d'agafar el vehicle privat. Per tant, ens sembla molt bé que augmentin el nombre de controls d'alcoholèmia, que s'endureixin les sancions en matèria de trànsit i alcoholèmia, sempre en pro de la seguretat viària i de la vida de les persones, però que es doni una alternativa a el que seria el vehicle privat, no? I per tant, jo crec que si estem a 1, 2, 3, 4 màxim, i per arribar a 100 falta molt, doncs jo crec que s'ha de posar en marxa tot, perquè crec que encara està tot per fer-ho. I en aquest cas, doncs el que proposem nosaltres i demanarem properament a la Generalitat és que una part del que se recapta en multes per infraccions en matèria d'alcoholèmia sigui destinat a aquest transport públic nocturn que cal implementar d'una forma global a nivell de tot Catalunya perquè la gent pugui gaudir d'una mobilitat durant la nit i no tenir que sortir amb el vehicle privat. També el que volem demanar, un cop estigui ja definit el que és la negociació de l'Estatut i quin és el percentatge de tributs cedits que l'Estat cedeix a la Generalitat, doncs saber que es destini aquest transport públic nocturn una part de l'impost sobre l'alcohol i begudes derivades, una part de l'impost sobre la cervesa i una part de l'impost sobre el vi i begudes fermentades, que també estan negociant la seva cessió, el percentatge de la cessió que està al 58%, més o menys recordo jo, de l'Estat cap a la Generalitat, no? I per tant, tots aquests impostos o sancions que recapta o recaptarà la Generalitat, doncs que siguin destinats també en aquest transport públic nocturn com a veritable alternativa al vehicle privat, que ara mateix no hi és. Altres temes que demanem i que poden una mica salvar la situació dramàtica que està vivint el sector nostre, doncs també rebaixes fiscals, els van demanar l'altre dia a Salou. Entenem que més aquelles que són d'àmbit municipal, o que són taxes, IBIs i tributs municipals. També el tema dels horaris, com ha dit el senyor Matas, doncs jo crec que és molt important que d'una vegada per totes es doni més horari en aquestes activitats, que cada vegada la gent els arriba més tard i cada vegada facturen menys hores. Estem treballant a l'hivern a les localitats turístiques 2 hores setmanals. Una hora el divendres i una hora i mitja el dissabte, 2 hores i mitja a la setmana. Amb això no es poden satisfer les despeses estructurals que tenim cada mes. I jo crec que també cal que aquests horaris, perquè la gent pugui sortir més esglaonada, doncs allarguin una mica més i la gent pugui sortir d'una manera ja amb una direcció predeterminada al local, i que aquestes ampliacions siguin automàtiques. Si no, podem estar cada estiu o cada Nadal o cada Setmana Santa o cada Carnestoltes demanant a l'Ajuntament l'ampliació, perquè igual la resolució ens arribi al cap de 2 mesos d'haver-se celebrat el que seria l'esdeveniment o que hagi passat la data, no? Per tant, aquesta ampliació que sigui automàtica. És Nadal a Sitges, és Nadal a Salou i és Nadal a Girona. Per tant, ja que la normativa estableixi una ampliació de mitja hora a una hora en aquestes dates, i després les localitats turístiques ja també es defineixi, que la proposta nostra va per aquí, mitja hora més pels bars musicals i una hora més entre setmana per les discoteques. O sigui, mitja hora més tota la setmana als bars musicals i una hora més entre setmana a les discoteques, perquè recordem que només se'ls va allargar el cap de setmana. Quan aquestes poblacions turístiques tenen uns turistes que no venen cada divendres i marxen el diumenge, sinó que venen per fraccions de 7 dies, i per tant, si volen sortir un dimarts, poden sortir un dimarts, i poden sortir un dissabte. I després, com a últim punt, a part d'aquest que hem dit, de transport públic, rebaixes fiscals, horaris, més destinar més diners a la promoció de destinacions turístiques a l'exterior, perquè l'oci nocturn no s'està promocionant a fora, i també, doncs, també demanar o que s'impulsi o que s'obliguin a les entitats de crèdit a obrir l'aixeta als empresaris perquè no se'ls està obrint ni se'ls està renovant les línies de crèdit que tenien, i ara mateix doncs, tenim una situació molt complicada perquè estem a mes de gener i fins al mes d'abril no s'arribarà a Setmana Santa, per tant hi ha una travessia ara mateix molt dificultosa.
Feia molt de temps que no sentíem tantes vegades l'expressió obrir l'aixeta. Facin números d'aquests darrers dies o mesos i quantes vegades han escoltat l'expressió que els bancs obrin l'aixeta. Doncs bé, ho va dir també en aquesta roda de premsa el senyor Joaquim Boades, el secretari de la FECASARM, de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives i Musicals, com ens deien Joan Totosaus, si no s'obre l'aixeta no hi ha diners per als autònoms, per als propietaris, per als empresaris dels locals, per fer renovacions, per afrontar aquesta crisi. Si no hi ha diners i no es poden fer renovacions, persiana avall i negoci tancat. I després...
I això que ahir el president del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria deia que ells no havien tallat l'aixeta. Cosa que contrasta, suposem que més d'un empresari doncs deu haver trucat al banc i deu haver dit, escolti...
En qualsevol cas van fer matisos. Un, que cada vegada hi ha menys gent que demana crèdits, segurament perquè els bancs tampoc en donen, i dos, que en aquest cas el president del BBVA deia que es donen crèdits, però, esclar, amb aquella seguretat que la persona que el demana el podrà pagar més que mai. Doncs bé, aquests són els dos matisos que es ficava. En fi...
La qüestió és que, després d'aquesta, doncs, la controvèrsia que hi ha al voltant de la llei d'espectacles, varen preguntar encara sobre el tema del soroll, si finalment s'ha resolt el tema famós del soroll, les queixes dels veïns del carrer Primer de Maig. Segons ens va explicar Joan Anton Mates, no hi ha hagut més queixes dels veïns, el funcionament ha estat en total normalitat, va haver una bona tasca preventiva, i ell, tant ell com després el senyor Boades van recordar que el pacte per la convivència nocturna al que es va arribar entre doncs, l'entitat que representava els veïns queixosos del soroll i la mateixa FECASARM ha estat l'eina clau per evitar una extensió futura del conflicte, i que aquesta és la via doncs, de resoldre perquè doncs, es pugui portar a terme una activitat que genera doncs, un benefici econòmic important per la població mentre i aquesta activitat pugui conciliar-se amb el descans dels veïns. Escoltem Joan Anton Mates.
S'ha funcionat normalment durant aquest estiu, sobretot el carrer Primer de Maig, que era el carrer més conflictiu en aquest aspecte. No hi ha hagut cap més queixa per part dels veïns. Els establiments han funcionat dins de la normalitat i dins de la conjuntura actual, i creiem que aquí va haver-hi una molt bona tasca preventiva. Hi ha hagut una tasca preventiva per evitar problemes futurs.
Aquí podria completar una cosa. El que és el PCN, el Pacte per la Convivència Nocturna, que tenim signat la FIR i la FECASARM, a les que avui ja pertany, doncs, a les dues pertany al Gremi d'Hostaleria de Sitges, jo crec que és l'eina clau per poder solventar aquests temes. En el jutjat, un tema d'aquests pot durar 4, 5, 6, 10, 8 anys i no acabar amb el problema. En canvi, amb el PCN, el Pacte per la Convivència Nocturna, que tenim signat amb l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que són aquests que, doncs, que han enviat una sèrie de gent a la presó per problemes acústics i que s'han doncs, sentit a diferents mitjans, doncs jo crec que és l'eina clau, perquè el local pot a vegades no tenir la percepció de que està molestant. El veí pot veure que hi ha una solució o pot veure que igual no hi ha una solució. Si ens posem d'acord entre veí i local, jo crec que la feina, com el pacte que vam aplicar aquí a Sitges, és molt més eficaç, eficient i ràpid. I per tant, jo crec que el que s'ha de buscar és això. Si tenim que passar per la via administrativa de denúncies als ajuntaments, tenim que passar amb inspeccions i medicions, tenim que passar per al jutjat, jo crec que al final ni se solventa el problema del veí ni se solventa la situació d'inseguretat jurídica permanent que viu l'empresari. Per tant, jo crec que aquest pacte es va aplicar molt bé i crec que és la solució, caminar cap a la qualitat.
A més a més, hi ha una altra cosa amb el tema dels decibels que estan autoritzats actualment. Es van fer medicions al carrer Primer de Maig a les 15 hores, o sigui a les 3 del migdia d'un divendres tancat tots els establiments, i la contaminació acústica era superior a la permesa ja. Vull dir, l'ambiental del carrer, sense haver-hi cap establiment obert, i ara superior als decibels permesos al carrer. Per tant, vull dir, també s'hauria de reconduir una miqueta, s'haurien de revisar una altra vegada els paràmetres o els decibels permesos amb contaminació acústica. Aquí Sitges ja l'agravant, que per l'altre costat és la gran sort que tenim, aquí Sitges del mar. El mar és el primer contaminant acústic que hi ha. i si fem edicions a costat, al costat del mar, està superant constantment tots els dies que hi hagi una miqueta d'onatge, supera amb molt els decibels del mes al carrer.
Les denúncies per si estan resoltes a través del pacte?
Sí. Sí, sí, es van resoltes, es va retirar la denúncia, els establiments van prendre una sèrie de mesures correctives per evitar que el soroll surti menys al carrer, és evident que sempre poc o molt en surt, però que la quantitat que sortia al carrer no fos suficient com per molestar els veïns.
Aquesta és una de les prioritats, un dels objectius. Després hi hauria aquell altre que també s'ha posat tantes vegades sobre la taula, quan els usuaris surten al carrer i aleshores, diguem-ne, això ja respon més a altres criteris.
Precisament per això es demana aquest escalonament en la sortida, en l'horari de sortida per part de la FECASARM, per evitar doncs, l'aglomeració de tots els locals tancant alhora en el mateix moment.
Veurem què dona de si aquesta unió del Gremi d'Hostaleria de Sitges amb la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives i Musicals, que celebraran el seu congrés aquí a Sitges d'aquí ben poc i on posaran molts d'aquests temes sobre la taula. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.